UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ràdio UMH. Avui és divendres 22 d'octubre de 2021 i és el primer programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües de la UMH.
Sumari, agenda d'exposicions, presentació dels cursos d'hivern, activitats de benvinguda, presentació del projecte Un País d'Històries i dues històries per estrenar la programació i la nostra secció de recomanacions de música, pel·lícula i un lloc per visitar UMH.
Salutacions de Mati Baño i Josep Ramon Martínez. El control tècnic, Borja Cabrera.
I comencem amb la secció exposicions. El proper 5 de novembre s'inauguren dues exposicions. La primera a la Sala Universitas, de l'artista visual Anna Talents, titulada Genius Loki, comissariada per Alba Braza, i a la Sala Gris, la proposta de Raquel Gómez. Escoltem Hilda Caeiro, companya tècnica de l'Oficina de Cultura, que ens parlarà de totes dues exposicions.
Hola, compañeras. Hoy tengo el placer de adelantaros el contenido de las dos exposiciones que se van a inaugurar el próximo 5 de noviembre en la Sala Universitas y en la Sala Gris del edificio rectorado del campus de Elche. Por un lado, vamos a contar con el trabajo de Anna Talents, artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, y que cuenta con una sólida formación académica internacional en entidades como la Universidad Bauhaus de Weimar, la Universidad Kunst de Berlín o la Australian International University of Canberra. Además, es personal investigador de la Central St. Martin School of Art en Londres. Su obra, además, forma parte de las colecciones de la Bauhaus, del DKV, del IBAM y de la Generalitat Valenciana, entre otras importantes instituciones. La propuesta Genius Loki está comisariada por Alba Braza y reúne una selección de los trabajos más significativos de Anna, prestando especial atención a la relación que el artista establece con el lugar en el que crea la obra y en cómo integra la presencia del tiempo como factor transformador de la materia. Por primera vez se muestra la parte más desconocida de su investigación artística, basada en instalaciones site-specific de carácter efímero, ubicadas en espacios con fuerte carga simbólica y que vamos a poder ver transformadas en soportes como fotografía, proyección de imagen y elementos que concentran esa carga poética del lugar. En su obra se une y se interrelaciona lo pagano con lo religioso, lo espiritual con lo natural, a través de elementos como el oro, la plata, el cristal y las flores. Y esto ofrece al público relatos que, mostrados con plena conciencia de su belleza y exquisitez, abordan cuestiones tan complejas como el paso del tiempo, la transformación de las ciudades y la evolución de la cultura, todo ello condensado en una estrecha relación que hay entre la presencia y la ausencia, así como entre la memoria y el olvido. Todo es muy, muy, muy delicado. Podremos ver en la Sala Gris una propuesta distinta de Raquel Gómez, que es artista investigadora y licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y que cuenta en su currículum con estancias en el programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, así como en la Academia de Bellas Artes de Florencia. El proyecto que podremos disfrutar de Raquel toma como objeto de observación las palmeras de las casas indianas, un símbolo colonial que está amenazado por el avance de plagas y bajo el que la artista aborda metafóricamente el decolonialismo. Una propuesta que explora el paisaje como construcción cultural, que relata problemas políticos, sociales, de memoria y de identidad y que investiga la influencia colonial en la construcción visual y simbólica del origen y la identidad, analizando su vigencia y la proyección de esta en el paisaje. Ambas exposiciones las tendremos desde el 5 de noviembre hasta el 11 de marzo en el edificio rectorado del campus de Elche. Os esperamos.
Moltes gràcies, Hilda, per la teua informació. Esperem que més endavant ens pugueu avançar si es faran tallers de Cultura Lab al voltant d'aquestes exposicions.
a la secció Cursos d'hivern, escoltem a continuació l'entrevista a Esther Fuentes, vicerectora de Cultura i Extensió, que ha preparat la nostra companya María Dolores Vives.
Buenos días. Hoy presentamos a Esther Fuentes Maruenda, vicerectora adjunta de Cultura y Extensión de la UMH, para que nos hable de los cursos de invierno. Hola, Esther, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, estamos intrigados porque por las fechas en las que estamos, imagino que estaréis trabajando ya en los cursos de invierno para el presente curso académico. Háblanos de ellos.
Pues efectivamente, un año más estamos preparando una programación bastante amplia de cursos de invierno para este curso académico 21-22. Esa programación surge de tanto de las sugerencias, ¿no?, del alumnado cada año en las encuestas que realizamos, como por parte del profesorado, para ampliar áreas de conocimiento pues quizá no tan tratadas o más bien actualizadas de diferentes estudios de los que se realizan en nuestra universidad. Esa programación estará disponible a partir de la primera semana de diciembre hasta finales de mayo. Como digo, se trata de abarcar diferentes áreas de conocimiento y, por supuesto, todos los campus de la universidad. Volvemos a tener cursos presenciales este año académico, sí. Algo que, bueno, pues tenemos ganas
claro.
Todos de retomar. Y eso nos va a permitir pues que esa oferta todavía sea más amplia, ¿no?
Muy
tenemos
bien.
Cursos presenciales,
¿sí?
y mantendremos algunos en formato no presencial, que ya se venían realizando en ese formato, son ediciones ya bastante avanzadas de algunos cursos, y algunos que, bueno, vamos a mantener en ese formato porque creemos que así puede llegar a más gente o así nos lo han solicitado en algunos casos. Pero como digo, abarcamos todos los campus. Abarcamos también el formato online y, por supuesto, propuestas de ayuntamientos, de diferentes ayuntamientos que cada año tenemos y nos han hecho llegar una vez más.
Bueno, parece muy interesante que tengáis en cuenta todas las peticiones, diferentes formatos. Esto será un trabajo añadido, pero es de agradecer que tengáis todo esto en vuestro pensamiento y en vuestra tarea, claro. Y dime, ¿a quién van dirigidos estos cursos de invierno?
Los cursos de invierno van dirigidos a todo aquel y a toda aquella que quiera participar, que quiera ampliar conocimientos, que quiera, bueno, acercarse a la universidad de otra manera, porque están abiertos a toda la sociedad, no solamente a la comunidad universitaria, sino, como digo, pues a todo el que tenga inquietud en algún campo de los que ofertamos. No se necesitan requisitos previos, si en algún caso lo hay, así se indica, pero vamos, es lo menos, porque, como digo, como universidad pública que somos, pues es una actividad de extensión universitaria de cultura que queremos que llegue al máximo de personas interesadas. Por eso, pues está abierto, como digo, a toda la sociedad que nos rodea. En el formato online, pues puede alcanzar a más personas, ¿no? Digamos que no están cerca como para acercarse a la universidad, no viven cerca como para estar de manera presencial en la universidad, y también van a poder hacerlo en el formato online. Pero no solamente es para la comunidad universitaria. Debo añadir que todos los cursos son certificados, es decir, que son cursos que suelen durar 25 horas y cuando terminan, pues todo aquel que participa, en un mínimo que, como se indica en la normativa, deben hacerlo, en el horario reciben un certificado en el que se especifica el programa, el profesorado, así como las competencias transversales desarrolladas en dicho curso. Con ese certificado, bueno, pues todos nuestros estudiantes amplían su currículum académico y, bueno, quienes no son estudiantes de la universidad y lo necesitan para su currículum profesional, pues está certificado.
Bueno, estupendo. Bueno, creo que estamos muy, muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de esa oferta que nos has dicho que saldrá más o menos la primera semana de diciembre. ¿Y dónde lo podremos ver? ¿Cómo nos podremos inscribir?
A través de la página de nuestra universidad, de la Universidad Miguel Hernández, y en concreto en la página del vicerrectorado, que es cultura.umh.es, aparece nuestro programa de cursos de invierno. les animo a que entren en la página de Cultura a ver esta programación de cursos de invierno y toda la programación que desde Cultura hacemos para el curso académico 2021-2022, que seguro que encuentran también otras actividades y otras acciones bien interesantes y complementarias a la formación del estudiantado y de toda la persona que quiera así realizarlo. Ahí están los cursos de invierno, en nuestra página de Cultura, en cultura.umh.es. Tienen un teléfono de contacto, tienen una dirección de correo electrónico, tienen un apartado sobre preguntas frecuentes, por si tienen algunas dudas, pero bueno, estamos a su disposición, como digo, tanto en ese correo electrónico como en el teléfono. El correo electrónico en concreto es cursosdeinvierno@umh.es. Pero vaya, a partir de la página de Cultura llegan a nosotros fácilmente y esperemos que se animen a participar, que lo lean bien, que estudien bien la programación que hay y que elijan aquello que les interese y les esperamos para que participen de ello.
Gracias, Esther. Pues pienso que ha quedado muy claro y solo me queda desearos el mayor de los éxitos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Moltes gràcies, Mare Dolores, per la teua entrevista. Desitgem allò millor per al desenvolupament dels cursos.
I passem ara a la secció d'activitats de benvinguda. Ja sabeu que la Universitat Miguel Hernández prepara cada mes d'octubre un ventall d'activitats culturals i d'extensió per a donar a conèixer tot allò que es desenvoluparà durant el curs. Presentacions de la Jove Orquestra, el cor de la universitat, dels grups de teatre, vesprades de cinema, cinema en valencià, coneix el poble que t'acull, i en aquesta edició ha sigut Oriola, la ciutat elegida per a conèixer i visitar.
A hores d'ara, dia 22 d'octubre, les activitats que encara es poden realitzar són les següents.
Visita l'exposició Primavera Musical, la música valenciana, Reviscola, al l'Eco Altavix, espai cultural obert, vestíbul est de l'edifici Altavix, on es revisa les dues últimes dècades de la música valenciana i podreu descobrir els grups de música i els artistes des de finals dels 90 fins a l'actualitat. S'hi fa una panoràmica general al moviment de reviscolament musical que s'ha produït en el País Valencià. A més de les cançons, el recorregut de l'exposició passa per l'art gràfic, la literatura, els festivals, l'àmbit familiar, les publicacions periòdiques i vincle entre els estudiants. Ha tingut molt d'èxit amb l'estudiantat de diferents instituts i s'estan apropant a fent visites guiades.
Demà, dia 23, a les 10 del matí, al campus d'Elx, hi ha les proves d'admissió per a la Jove Orquestra de la Universitat. Es requeria una inscripció prèvia que va finalitzar el passat dia 18 d'octubre. El proper dia 28, a les 20:30, a la Llotja Sala Cultural, tindrem la 16a Mostra de Música en Valencià. Els grups convidats són Toni de l'Hostal, Gem i Herba Negra. L'entrada és lliure fins a completar aforament. En primer lloc, tocarà Toni de l'Hostal, de l'Alcúdia, provocador de rialles i marors per les seues lletres àcides i divertides. La segona actuació anirà de la mà de la cantautora Gem, de Benigànim, amb el seu disc Satèl·lits, el qual tracta de la nostra societat envoltada de tecnologia en un temps passatger. En últim lloc, hi haurà Herba Negra, de Camp de Túria i de Cocentaina, i és un grup que combina arrels, música negra, energia i elegància.
I pel que fa música al carrer, Flash Mob, presentació de la Jove Orquestra UMH. El dia 29, a les 11, planta baixa de l'edifici Altet, Campus d'Elx. Si t'agrada la música i, a més, vols participar en la nostra orquestra, no t'ho pots perdre.
A la secció Un país d'històries, a continuació anem a escoltar Paula Barceló, companya tècnica de l'Oficina de Llengües, que ens contarà el projecte i, a més, escoltarem les dues primeres històries.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un país d'històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Avui escoltarem, en primer lloc, El monarca és una canya i, en segon lloc, Una fusteria assembleària. Un país d'històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlats.
Fa anys, molts anys, en l'època de la peseta i en un país molt llunyà, existia un xicotet regne que tenia com a capital Montant. Abastava multitud de terres que donaven la volta al món i passaven per Cirat, Torralba del Pinar, Fuente la Reina, Montanejos i Aranyuel, i més enllà. El seu monarca era un home, perquè les dones encara no podien regnar, ja que calia modificar la seva constitució com en algun país europeu. A l'altra punta del món vivia Manolo, un iogui dedicat a la meditació transcendental. El seu entorn era una zona pantanosa i deshabitada a vora mar de l'antic Benicàssim, un indret del que la gent fugia per no agafar les males pestes i que anys més tard veuria créixer Marina d'Or i moltes urbanitzacions. Ja sabem que el món és un mocador i les notícies no corren si no volen. Així és que el rei se n'assabentà de l'existència del iogui i no a la inversa, i va enviar uns quants representants perquè de forma agradable el feren vindre i li oferiren un lloc de funcionari, a unes vacances de mestre, un sou de notari i la vida de canonge. Tan bon punt arribar a aquest reine tan llunyà, el majordom real li va dir:
«Home piadós i reflexiu, el rei vol que prengues aquesta canya de bambú i et dediques a recórrer tot el món mundial en ella. Viatjaràs sense descans, de ciutat en ciutat, de poble en poble, de llogaret en llogaret. En cuanto te topetes, persona que consideres la más simple del sistema solar, harás de entregarle aquesta canya. Així ho ha dit el rei. Jo no reconec más rei que el meu jo interior. No obstant, és tanta l'amabilitat i les grans ofertes que m'han proposat el teu monarca que faré tot el possible per a complaure'l. Em posaré immediatament en camí».
I així ho va fer. El iogui agafà la canya que li van donar i viatjà sense descans. Va recórrer molts llocs: generalitats, conselleries, sindicats, associacions esportives i culturals, bandes de música, escoles, instituts, falles, clubs, locals de moros i cristians, caus gaiaters i res de res. En uns llocs era molt fàcil trobar babaus i en altres era prou difícil, però no va aconseguir descobrir-ne a cap que poguera destacar com a number one, malgrat que alguns candidats ho intentaven, i molt. Varen transcorrer setmanes, mesos i anys, però no va poder concloure res sobre el tema. I decebut, tornà a Palau perquè va tindre notícies que el rei havia emmalaltit de gravetat. Com a bon assalariat, anà immediatament a la cambra reial. Els metges li explicaren al iogui que el rei estava molt malico i s'esperava un ràpid desenllaç, així que el deixaren aproximar-se al llit. Con un hilico de voz, però audible encara, el monarca li va confessar:
«Ai, iogui, ai, iogui, ai, iogui, que desafortunat que sóc, tota la vida acumulant riqueses i ara no sé què puc fer per endur-me-les».
I el iogui li va tornar la canya de bambú. Pots ser monarca, enginyer, metgessa, consellera o president, però no serveix de res si la teua actitud és la d'un captaire egoista. Sols allò que vas acumulant poc a poc dintre de tu mateix és allò que realment et pertany. La història es ensenya que els anys i els períodes electorals passen molt de pressa i no hi ha cap més tresor que l'amor i l'estima cap als altres. La societat de consum és enlluerna i intenta que acumulem objectes que no tinguem mai prou i vulguem tindre més i més. I en eix entreteniment ens passem gran part de la vida, oblidant de vegades a qui tenim al nostre costat i es necessita. També algunes vegades ens il·luminem gràcies a l'amor d'una amistat o familiar. I de vegades ens dura poc o molt. I pot ser de vegades alguna història ens faça reflexionar. Pot ser se'ns passa la vida i no ho solucionem, però almenys que no ens donen la canya del iogui, no?
Història narrada per Amparo Andrés Sorribes i Francisco Ballo Gollete, de Montan, a la comarca del Alto Mijares.
Al País Valencià hi ha una comarca anomenada La Marina. A La Marina hi ha un poble anomenat Gata. A Gata, la que no mossega rapa, hi ha una carretera que porta a Jesús Pobre, on te trobes un restaurant molt especial i agradable. Molt a prop d'allí hi ha una fusteria. I molt a prop de la fusteria, deixem-ho córrer, que es farà de nit. Per cert, aquella nit no era una nit habitual. Se celebrava Assemblea de les de Veritat, on tothom pot parlar, criticar i votar amb amabilitat. Les ferramentes s'havien reunit per arreglar les diferències que durant les últimes setmanes havien entrebancat el seu treball i havien fet fracassar els negocis del seu fuster estimat. El Martell es va erigir com a president des del primer moment, però molt educadament els altres membres de la reunió el feren renunciar.
«No, pots presidir, Martell!»,
li va dir el portaveu de tots els altres.
«Fas molt de soroll i et passes tot el dia colpejant!».
El Martell, molt educadament, acceptà la seva culpabilitat, però proposà.
«Si jo no presidisc, demane que també siga exclòs el cargol!».
Ali es tornillo, perquè era un foraster que venia d'Ademús.
«Sempre li dona moltes voltes a qualsevol tema i mai s'acaba. I es passa de rosca com els mortals».
Aleshores, prengué la paraula el cargol per al·lusions manifestes i va afegir.
«D'acord. No hi ha cap problema, perquè és cert i ho reconec, però proposa una condició. Si jo no puc, demane a l'assemblea que incloga en el mateix grup a paper de vidre».
Un altre foraster, alias Lija, perquè venia de Requena.
«Doncs sempre és molt aspre en el seu tracte i sempre té friccions amb els altres».
Molt educadament també, alçà la mà el paper de vidre, que tenia ascendents nobiliaris per allò del D, i digué...
«Bé, d'acord, ho accepte, però m'ha d'acompanyar en aquesta travessia del desert el metre. Sí, sí, el metre, tal com ho he dit. Ell es passa tot el dia mesurant als altres, que si un ha dit això, que si l'altre ha fet allò, en fi, que el metre és qui de ben segur no es pot presentar com a president, perquè pareix el perfecte que no prefecte, i perfecte no hi ha cap».
Estava així de delicat el tema només per a triar el president, quan entra el fuster de forma inesperada. Aleshores, tots adoptaren la postura de no haver trencat mai un plat. Es quedaren immòbils i sense respirar. Pep es posa el davantal i inicia el seu treball. Utilitza el martell, el cargol, el paper de vidre i el metre. Treballà la fusta fins a arreglar un moble fantàstic i se n'anà. Quan la fusteria torna a quedar-se a soles, l'assemblea pogué continuar el debat. Aleshores, Serruig, que naturalment era original de la Serra d'en Galceran, va dir:
Senyores, senyors, veïnes i veïns, ha quedat demostrat que totes tenim els nostres defectes sense arribar a ser persones, però el fuster treballa amb les nostres qualitats i són aquestes les que en fan valuoses. Així que proposa que no mirem sempre els nostres defectes o errors, sinó que ens centrem en la utilitat dels nostres punts més forts.
Aleshores, l'assemblea valorà la força del martell, la utilitat del cargol, la virtut de llimar els pros del paper de vidre i l'exactitud i precisió del metre. Orgulloses i contentes continuaren la reunió. A tots ens molesta alguna cosa dels altres, però hem de comprendre que la força ens la dona la unió. Sempre tindrem algun defecte que cal acceptar i intentar millorar. I pobre d'aquell que es pense perfecte. Fugim d'ell immediatament. Hem de conviure tots junts i, per tant, no estaria mal d'acceptar-nos com som i treballar per a millorar-nos, començant per un mateix. Aprofitem les qualitats de cadascú. Sumem les nostres potencialitats. Compartim les nostres diferències amb un objectiu comú. I en cas de conflicte, fer un bon barret i un bon vermutet.
Història narrada per Carmen Salas Ribes i José Rodrigo Sanz, des de Fortaleny, a la comarca de la Ribera Baixa.
Moltes gràcies, Paula. Donar veu a les persones de diferents comarques per reconèixer les variants geogràfiques de la nostra llengua és una tasca ben interessant i que posa de manifest la riquesa i la vitalitat de la nostra llengua. Pel que fa a la recomanació musical, ara obrim la finestra per escoltar quina música entra del carrer. Escoltem la recomanació musical d'avui en la veu de Josep Ramon Martínez.
Jazz Woman és el nom artístic de la rapera valenciana Carmen Aguado. De menuda va estudiar al conservatori, on va tocar el saxo i el piano. Va començar a freqüentar sessions clandestines de jazz abans d'entrar en un grup de reggae i arribar finalment al hip-hop, estil en el qual se sent més lliure. Compagina la seva carrera en solitari amb altres projectes, així és membre del col·lectiu Perifèria Norte i amb altres tres raperes. També ha col·laborat amb formacions com Zoo en Cançons d'Ofrena i Tira el Ninot, també amb Tremenda Jauria i amb altres com Tesa. En 2020 va presentar Malèfica, un disc que mescla diversos gèneres i estils com el rap, el trap, la salsa, el merengue i la bachata, però que té un únic discurs, el de la denúncia social. Les seues lletres, tant en valencià com en castellà, condemnen qualsevol situació injusta i defensen l'empoderament femení. Un dels temes, Tu i el teu melic, és un altaveu contra l'assetjament escolar i compta amb la col·laboració del grup Auxili. Aquest àlbum ha rebut el Premi Enderrock 2021 per ser el millor treball de músiques urbanes. Escoltem Jazz Woman, així tenim. Thank you.
I hem arribat pràcticament al final del programa. Ens hem d'acomiadar. Aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recomanem que visiteu el nostre lloc web per obtindre més informació, i és el lloc web llengües.umh.es i cultura.umh.es. A més, tota aquesta informació també la podeu trobar a les nostres xarxes socials. Moltíssimes gràcies.
I moltíssimes gràcies, sí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.